Dilluns va rebre el Premi Ofici de Periodista 2025 i avui està, com cada dimecres, amb nosaltres. És el mestre, el Ramon Besa, que abans de saludar-lo vull que escolteu aquest extracte del seu discurs davant de periodistes.
Els periodistes d'esports sempre hem hagut de lluitar per ser considerats uns periodistes normals i no els que servíem, que no servíem per a res, només per cridar els gols del Barça. Ara resulta, però, que som una referència d'aquesta indústria de l'entreteniment en la que sovint la política es futbolitza, la militància es descarada i hi ha una dèria pels directes. Tots són directes. Com si la vida s'hagués convertit en un gran carrusel, un programa que importa el minut i el resultat, fins i tot els partits que no juguen. Tots darrere la mateixa pilota, tothom parlant de tot plegat en mil i una tertúlies, tot ficat en una pàgina web que es converteix en la cosa més llegida dels diaris. No diré que sigui un periodisme barat i ràpid, ni tampoc que sigui la millor manera d'explicar el que passa i no el que ens agradaria que passés o el que demanen els lectors que passi, però gairebé.
Lluís Flaquer, Flaqui, què tal, com estàs?
Què tal, Siqué? Com estàs? Doncs jo estic molt ben acompanyat amb el Ramon Besa, el qual el Col·legi de Periodistes, com dius, doncs va atorgar aquest reconeixement a la seva trajectòria, a la seva bona feina, a la seva bona tasca com a periodista, amb aquest Premi Ofici Periodista 2025. Ramon, què tal?
Molt bé, bon dia.
Va ser un acte emotiu que et va arribar pel premi, pel reconeixement i per la moltíssima gent que et va voler acompanyar en aquest moment tan especial.
Sí, sí, em va sorprendre el poder de convocatòria fins al punt de que el meu discurs crec que va tenir un to massa alt.
Va ser una mica el loro.
Sí, va ser una mica el loro. I jo sempre he dit que tinc dues ànimes. L'ànima Camproví, que és la racional, l'analítica, que és la que tira una mica cap a la mare, i la passional, que és la que era el meu pare, un pagès d'aquests que reneguen a granel. Aleshores, quan la vena passional arrenca, que és la que també de vegades reclama molta gent, perquè diu, Ramon, quan li surt aquella fúria o li surt aquell punt millor, doncs bueno, vaig tirar massa per aquí i crec que els decibelis eren massa. No vull tornar ni... Ara jo us agraeixo molt que em feu menció, però jo no m'agrada mai escoltar-me ni veure'm. No ho faig mai perquè quan m'escolto, quan em veig, m'avorreixo.
No avorreixes pas, Ramon, ja t'ho dic jo. No t'agrada escoltar-te ni veure't, dius, però sí que, escolta'm, frases com cal perdre la por però sense ser temeraris, distingir el fonamental, l'important del que no ho és, no és el mateix ser ràpid que anar de pressa, al final va ser un discurs amb més o menys volum, però que va ser una lliçó pels que ens dediquem a això.
Bueno, va ser una reflexió, d'alguna manera, en que per explicar com havia funcionat això mentre ha estat un ofici, i que crec que ha funcionat molt bé. Ara ja no és un ofici, és una altra cosa, o va camí de no ser un ofici, sinó ser una altra cosa, en què s'ha desenvolupat molt la part de grau i de la facultat, que és la comunicació corporativa, l'especialització, però hem perdut moltes vegades l'essència del periodisme. I jo el que intento reivindicar és que s'ha de recuperar l'essència del periodisme intervenint en el model de producció. És a dir, el món ha canviat molt, ha canviat el model de negoci, ha canviat el model de consum i ha canviat el model de producció. Nosaltres no podem incidir amb els que tenen la pasta i que tenen el negoci, o difícilment. Tampoc ho podem fer amb el lector i el consumidor, perquè ells trien, però sí en la manera de fer les coses, perquè a cap i la fi es venen les notícies que nosaltres produïm. I crec que aquí ens ha agafat un atac de mandra, un atac de nostàlgia, i hem d'advertir als joves que el problema no és dels avis i de l'ofici, sinó que el problema és que les empreses periodístiques cada cop prescindeixen més dels avis com jo, perquè ja no fem faltes i tenim una falta, ja no tenim una jubilació, ja tenim una jubilació activa i així no enredem a ningú, i cada cop necessitaran menys joves perquè els substituiran per la intel·ligència artificial, pel teletreball, per màquines o per una altra història. De manera que o ens remenguem una mica tots, joves i vells, o si no, els poders fàctics faran el que els doni el gust i la gana, així com les plataformes de la informació, que són les que ara controlen el cotarro.
Doncs han estat minut i mig, 90 segons de reflexió del Ramon Besa, que si l'altre dia va acabar amb aquesta ovació llarga que et van dedicar els companys i la gent que va voler-te acompanyar amb tota l'estima en aquest acte al Col·legi de Periodistes, avui també ens hi sumem des del Què t'hi jugues, on tenim la sort i el plaer de gaudir del Ramon Besa des de fa molt temps i que per molts menys anys pugui ser. Ramon, més enllà...
No, moltes gràcies, perquè el premi de vegades, una quota és del Què t'hi jugues. I clar, tu on treballes i on feineges és el que suma. Per tant, gràcies a vosaltres.
Doncs el Què t'hi jugues tenim el Ramon Besa cada dimecres per anar escoltant-lo, reflexionant al voltant d'allò que va passant. El més recent, Ramon, anem ja a tema i actualitat, és aquest partit de Miami, del que tant se n'ha parlat, de que el Barça i el Villarreal ja s'hi veien allà el 20 de desembre. Finalment, l'empresa Relevant ahir el cancel·lava. Tebas avui ha fet un tuit amb aquest paràgraf que vull recuperar. Si apela a la integritat de la competició des de quienes llevan años cuestionando esa misma integritat, pressionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática com a herramienta deportiva, en clara referència al Real Madrid i al Florentino Pérez. Es ven com una victòria del Madrid, com una victòria també del poble, diuen, per la protesta que van fer els futbolistes el passat cap de setmana. Al final és un fiasco de Tebas, si veu esquitxat també el Barça i el Villarreal, que eren els protagonistes, però és veritat que aquest partit fora d'Espanya doncs segueix sense poder-se disputar. Ramon.
Sí, ha anat donant voltes molt temps i no l'han sabut com calçar, i un cop l'han intentat calçar i vendre, doncs ha patat com algunes de les coses de la indústria aquesta, d'aquest negoci en què s'ha convertit el futbol. Des del punt de vista del negoci i dels aficionats, tant per al Barça com al Villarreal s'hi convenia, són dos clubs que busquen mercat, i només hem de veure les manifestacions que hi ha des de Villarreal i també el que va dir el Laporta. Crec que el Barça eren uns 6 milions, i per tant sí. Això va contra l'essència, diguem, de lo que era l'espectador, del que li agrada anar al camp, i per tant si el partit com més lluny li posen més difícil tindrà l'accés. Amb això crec que la indústria del futbol s'està allunyant de l'aficionat i del seguidor. Dit això, diria també que quan el Madrid s'hi posa seriós, és a dir, quan el Barça guanya una causa amb el Consell Superior d'Esports o guanya una causa amb algun comitè, és perquè algú ha fet alguna cosa no convencional. Quan la guanya el Madrid és que s'ha fet el que s'havia de fer. És la primera reflexió que em ve. Dic, home, és que està el Madrid, clar, i el Barça, ja que sé, la cautelar de...
Sí, sí, de Dani Olmo.
De Dani Olmo. El no sé què, aleshores algú ha intervingut perquè no s'apuntés la lògica. Aquí el Madrid va posar-hi la banya, ja sabem que Florentino i Tebas no es porten bé, Florentino no pot perdre més batalles després de la Superliga i després de
l'Ulis de Passar-la
al Bernabéu. Sí, sí. Per tant, la Lliga anirà... Jo crec, ho hem parlat alguna vegada, te'n recordes? Em sembla que va ser la setmana passada, fa dues setmanes. Crec que la Lliga al Madrid no la deixarà escapar, o sigui, de la manera que sigui o com sigui. No estic dient que faci res il·legítim, però estic dient que tota la pressió que hi ha en aquest moment és perquè les coses al Madrid li vagin bé en tots els àmbits. No? I, per tant, crec que la pressió del Madrid ha estat decisiva i que els jugadors doncs, bueno, estan en el seu dret. Ara m'agradaria que la seva activació per aquesta causa fos la mateixa pel calendari i no només pel conveni, que aquesta vegada s'han sabut tota la normativa. No saben els dies de descans, tot això no ho saben, però aquesta sí.
Ara em quedo amb aquesta reflexió, eh? Quan és el Barça qui aconsegueix alguna cosa, sembla que es vengui ja o s'interpreti com que li han fet un favor i que està fora de llei, i quan ho guanya la Florentino sí que se li reconeix el mèrit en aquest cas. Parlant de Florentino, ara parles de la relació Florentino-Tebas. Vull preguntar-te per la relació Florentino-Laporta. Ens deia el Maroto fa un temps, ladren però no se muerden. D'un temps cap aquí, la sensació és que això ha canviat. No sé si arrel de que Laporta ha abandonat definitivament la Superliga, la posició del Madrid en el cas Negreira. Tens la impressió que això ara s'ha endurit? Que ara sí que hi ha més guerra de la que hi podia haver abans?
Sí, també hi ha condicionants. Venen les eleccions del Barça. Hem vist el que ha fet Laporta amb Ceferín, les multes de la UEFA, l'advertència que podia estar sense la Champions. Encara que no ho sembli, Laporta té molta cintura. Algú pot pensar que menja molt o el que sigui, però té una cintura extraordinària de futbolista. I aleshores ell, amb això de dir que tot el que jo ho faig pel bé del Barça, se sap moure. I crec que ara s'ha donat compte des de la Superliga que ell podia fer de pacificador, podia fer de mitjancer. Aleshores, el Camp Nou ja el té gairebé dissenyat. Per tant, els inversors que el Florentino li va ajudar a trobar ja potser no els necessita o els necessita d'una altra manera, i crec que ara en aquest moment més que les negociacions i els acords s'imposa la competitivitat, vull dir, cada etapa té el seu timing i el timing ara és el de competir.
Ara de competir, competiran sense anar a imaginar aquest diumenge, veurem quines les cares que posen a la llotja Florentino Pérez i Joan Laporta quan es trobin. El clàssic que, Ramon, ens podem engrescar, hem d'anar amb peus de plom amb aquest Barça que no acaba de fer rodó, quin sentiment tens cap a aquest partit? Recordem sempre, evidentment, els quatre clàssics de la temporada passada on se'ls va passar la mà per la cara, però fa la impressió que aquest any, jo tinc la teoria que si s'ha igualat el clàssic és perquè el Barça no està bé, que el Madrid no el veig tan millor respecte a la temporada passada, tot i que pugui tenir més arguments, però que si a mi em diuen diumenge que apareix el Barça de l'any passat, estic convençut que guanyem. Però no sé com, quin sentiment tens tu.
Bueno, tots estem esperant que reconeixi el Barça d'alguna manera, no? Jo pensava que després del gol d'Araujo seria un amic contra el Girona, era un gol alliberador. Jo crec que aquest alliberament encara no s'ha produït. El que més ens sorprèn és la dificultat del Barça de jugar en pilota. És normal que tu de vegades no corris tant o no t'hi facis tant, però el partit d'ahir, tenir la pilota comença a tenir un problema. Això vol dir que hi ha dubtes, hi ha incerteses. Crec que hi ha una cosa que és important, que és que el Barça en aquest moment necessita recuperar futbolistes. Si recupera Rafinha amb una bona versió, no sé quants minuts pot jugar, si recupera Ferran i els davanters pressionen com han de pressionar, si el Fermí es manté, si el Rashford pensa també amb l'equip només amb els seus gols i Lamine pensa que bé, el Pubis es pot aparcar o el Pubis es pot cuidar, i tot pensem en el fons és el reflexe de lo que, si el Madrid el seu reflex i la seva carta és Mbappé, la del Barça és pensar que Lamine s'està reservant pel partit del Bernabéu.
Tant de bo.
I aleshores veurem què passa. Els clàssics de vegades els guanya l'equip que està pitjor, eh? Vull dir, això,
sí, sí, això...
has de dir que va ser l'any passat el que es va trencar més o menys la norma, però normalment de vegades deies oh, aquest equip és molt favorit, llavors guanyava l'altre. Bueno, jo crec que aquest equip el que té una cosa bona és que no ha tingut mai por, és valent i crec que anirà a jugar el partit. Després ja veurem què passa.
Ramon Besa, t'ho diem cada setmana, però aquesta encara amb més orgull. Un plaer tenir-te com a referent aquí al que t'hi jugues.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè vosaltres sempre heu set dels que heu pensat que jo podia dir alguna cosa, sempre heu apostat per mi, per tant ja us dic que part del premi és vostre.
En el dia que es va fer, el departament de scouting va tenir bon ull en fixar-se en Ramon Besa. No, ja gràcies,
cosa,
Ramon.
Flaqui, digues, Ramon, sí, hem parlat alguna vegada a nivell intern. La ràdio mesura les audiències amb l'EGM, que surt 3 vegades cada temporada, 3 vegades l'any, que és l'audiència a la ràdio convencional, on ara ja es comença a incloure l'audiència digital, però tenim control del que passa dia a dia a nivell digital i ens serveix una mica com a petita mostra, no? L'audiència gran és la convencional, la digital cada vegada va creixent més i ens serveix, només si veus que en digital vas creixent, significa que en convencional el més normal és que també puguis estar tranquil perquè la cosa va bé. I cada setmana tenim un informe. La vostra conversa, la teva amb el Ramon Besa, el Ramon Besa amb el Flaqui, sempre està entre els 10 àudios més escoltats de la setmana a tota la cadena SER a Catalunya.
Com no?
No només esports, sinó de tots els continguts que generem a la cadena SER a Catalunya, sempre apareix la vostra conversa entre el més escoltat.
Celebro que diguis la vostra, però no descobreixo res quan li atorgo tot el mèrit a Ramon Benz en
no,
aquest cas.
No, perquè moltes vegades tu parles en funció del que et pregunten. Segons les entrevistes, els cos a cos funcionen entre dos, mai entre un de sol.
Ramon, un plaer.
Igualment, Flaqui.
Sí que ho deixem aquí, tornem cap a l'estudi el més ràpid possible.
I vigileu amb els que s'estaven discutint darrere vostre.
Sí,
sí, que pensava que es pegaven.
No sé si era, si era pel clàssic o què, però hi ha hagut un moment de...
Sí, 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 hi ha hagut tensió, hi ha hagut tensió.
Sí, sí.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.